Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt complicada, on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a la 2, un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obliga en aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat a la B40 entre Abrera i Esparreguera i també amb un carril tallat i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es dona en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú, també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feines amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus U davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Damunt d'aquesta roca i tu per jo tornaràs loca.
És inevitable escoltar-los, ja t'ho diré, i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
Home,
molt bé, molt bé, molt bé.
I de fet, t'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
Ah, molt bé.
Sí, aquesta cançó perfecta per allà.
Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
És xula, aquella zona.
Es pot dir on és més o menys, o què?
Mira, ho acotaré una mica, dient que és Ripollès.
Ja està, no cal que ens diguis més, perquè és el raconet. Ara no aneu tots cap allà a trobar l'Enric.
Ah, exacte.
Que el rotllo.
No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar això, i és una excursió molt, molt xula per fer peu o en bicicleta. Sí.
És el teu lloc de pensar?
No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
Natura, i tant que sí.
I els oients, què diuen?
Doncs mira, els oients realment estan... una... t'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, eh? Però...
mira, és que ets un influencer, de veritat ho dic.
Com a àudios tenim un de cada, tenim un de cada, tenim com sempre la Pilar d'Espinadell i tenim també després doncs, a la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que escombro cap a casa, ja veuràs.
Hola, Uber per vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya. Muntanya, sobretot a l'estiu. I la platja a l'hivern.
Ah.
I platges de... platges de muntanya, que dic jo. Les que tenen roques, penya-segats, això.
Mm. Ja ho veus.
Molt bé, molt bé. La Pilar ara... és oient de sempre, no? De sempre, d'aquestes dues setmanes que portem.
Exacte, des del primer dia fan número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició perquè tenim l'altre extrem ara, també. Ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
Sempre, 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 sempre...
confirmant.
Més de mar que de muntanya. Perfilaria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
Home, Núria, abans mira, piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
No, jo tampoc no estaríem d'acord. No, però és d'aigua, és un peixet, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no?
Sí.
I on no tens per què creuar-te'n 52 persones cada dia.
Sí, sí, està tot molt masificat, però tot és difícil ja trobar un espai...
sí,
de tranquil·litat.
Sí. I tant. Però mira, si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere de Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu muntanya a l'estiu, mar a l'hivern.
Molt bé.
I jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot,
Sí, sí.
Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
Fa cosa,
Fa
a
cosa.
A mi m'agrada, però fa cosa, sí.
Sí,
que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
Mira, em faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, a la nit em banyaré al mar, i després t'ho explicaré.
Volem aquesta història. Oi tant que sí, oi tant que sí.
Una cosa extraordinària mai feta, mai vista.
L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
Els meus tècnics estan rient, se n'estan rient de mi.
S'apunten, sé que vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil d'Instagram, o contestar el mateix reel.
Molt bé. Enric, fins ara mateix.
A reveure, fins ara.
Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
M'agrada més la muntanya, sobretot per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja.
Al mar, però també de vegades a l'hivern m'agrada a la muntanya perquè vaig a esquiar i també m'agrada la muntanya a l'estiu perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estem per aquí propers, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens volem moure.
A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que t'ho pots passar molt bé, tens moltes més possibilitats.
Muntanya, per la sensació de llibertat, per les vistes, pels paisatges, per estar sol en un entorn espectacular.
Ja veig que hi ha una mica de tot, però avui mirarem cap al verd, anem cap a la muntanya, i si som a Sant Cugat, què millor que anar a Collserola, oi? Oi?
Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb Interior, decretarem el tancament del radi de 6 quilòmetres del focus on s'han produït els positius de pesta porcina africana i no es podran fer activitats de lleure, d'oci, d'activitats esportives, no es podrà fer caça ni treballs forestals, per tal d'evitar la propagació del focus. Restricció de les activitats d'oci també, les d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals, i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
Des de finals de novembre que no podem trepitjar Collserola, però no patiu, que portem recomanacions per poder gaudir de la natura sense haver d'anar massa lluny. I les portem de la mà d'un autèntic expert. Sergi Solivelles és instructor de marxa nòrdica.
La veritat és que tenim moltes alternatives. No hi ha mal que per bien no venga, perquè la pesta porcina ens ha putejat. Però teniu moltes rutes molt a la vora de Sant Cugat i és totes les muntanyes del Baix Llobregat, a la banda dreta del Parc Agrari del Llobregat, del riu. Teniu des de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Gelida, Vallirana, tot això, teniu moltíssimes rutes, Sant Boi fins i tot. Teniu moltes rutes per allà, llocs maquíssims que no us imaginaríeu mai que això existeix per aquí, a 20-25 minuts de cotxe a Sant Cugat. Llavors també teniu tot el que és Sant Llorenç del Mont Lubac, que això és una passada, que ja són 30-35 minuts de cotxe, i si no teniu tot el que és Serra Marina, aquí al costat del Nus de la Trinitat, Santa Coloma, deixeu el cotxe a Santa Coloma, i teniu milions de rutes per fer i coses maquíssimes, o sigui que jo que porto ja portem tancats des del novembre, no t'ho falta perquè m'estimo molt Collserola i fa molts programes a la tele de Collserola i tal, però amb tots els grups que porto tampoc ho notem molt a faltar perquè vas descobrint rutes noves, senders i punts d'interès nous que també va bé descansar una mica a Collserola perquè ja ens els coneixem molt.
Però aquestes rutes què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils, és nivell fàcil, fàcil, fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, però alguna pujadeta et vindrà, clar, però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això són, per exemple, Serra Marina és parc natural també, i està protegit, hi ha encadenats i tot això, depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors és molt fàcil, hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no ha caminat mai en su vida, doncs a aquests els costarà més, però per un general són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
I què no ens podem perdre, Sergi? Digue'm alguna ruta imprescindible.
Serra Marina, i jo ho recomano, el poblat ibèric de... Bé, és que no s'ho acabeu, no t'ho acabaràs. Poblat ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és... Vamos, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià, totes aquestes... És molt recomanable. Això és Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això, ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre ja se'n va 21 quilòmetres, hi ha un altre poblat ibèric, de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, no, pues et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora, i tot això, i fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser, si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta... és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondó i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu vull passar un matí pues, en contacte amb l'aigua i una passejadeta, pues, Font de les Rovires.
I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc entre Sant Cugat i Rubí i tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
Sí que és veritat que més cap a la vora de l'Estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del pel torrent dels Alous, des de l'Estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com és el torrent de Salous, però com una zona de riera que a vegades, molt a la vora de la Font dels Salous, no és maco perquè passes pel costat de la riera que està una mica bruta, però una vegada passes aquest tros ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació ja us sortirà i podeu anar-les mirant, i aquesta la teniu aquí a tocar de Sant Cugat.
El cirin reposa i els ulls li corren en fer espai la vall.
No hi ha massa excuses per no gaudir de la natura. Teniu opcions arreu mentre esperem que l'estimada Collserola recuperi la normalitat.
No t'ho acabaràs, deia la convidada, el Sergi Solivelles. Li explicava el Sergio Morales el contacte al nostre company de Cugat Mèdia. És un reportatge que ens duia avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
Obert per vacances.
L'estiu Estiu és sinònims de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais en definitiva de convivència i de diversió, però que malauradament també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem, com cada dia en aquesta hora, el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
Bon dia, Núria, ho has explicat molt bé. Mira, ara hauríem de ser al taller de Niu, però hem hagut de sortir del taller perquè no teníem cobertura per la unitat mòbil, però vaja, no passa res. Després farem unes fotografies i si les podem compartir a les xarxes socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, aquests darrers mesos, Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
No, la veritat que no, NiuClick, no.
Mira, doncs és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personal. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemi Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemi, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
Doncs bé, neix del treball amb àrees d'igualtat durant 5 anys, d'un treball sostingut, colze a colze, amb tècniques i regidores, i de veure què podíem oferir per cobrir uns buits o donar un servei, no?, en aquesta necessitat de donar materials als punts liles per sensibilitzar i visibilitzar. I arrel d'això vèiem que hi havia molts materials, doncs, que visibilitzaven molt bé o que eren útils, no?, com ara tapagots o làngers, polseres. Tots aquests materials, sens dubte, són necessaris per sensibilitzar i han de tenir presència, però pensàvem que calia alguna cosa que anés una miqueta més enllà, que donés un servei a tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o sentir acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat, mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per uns ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit el...
Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
Doncs és molt motivador, de fet és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear i crear una cosa que no existia, no? I des que tens la idea fins a veure si és viable i és factible, tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, no? Que moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és... I des de la idea inicial, final, canvis. És un projecte viu.
Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Expliquem com funciona aquest lligacues?
Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, eh? No sé si esteu en un lloc molt tancat,
sí?
Que heu sortit del taller.
Sort que hem sortit del taller.
A vegades fa el robot, que queda
doncs
absurd,
mira,
queda bonic, però vaja.
No pateixis.
Perdem.
No, ara no toca, tampoc això. Ens mourem una mica. Sortim.
Tot
a l'exterior. I mentrestant l'Enemi ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
Doncs bé, el funcionament és molt senzill, era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu i molt ràpid. Simplement quan la persona rep la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha de costar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella Patri, i es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament, ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera, i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
Això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
Sí, és molt més ràpid. Des del 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'una agressió imminent o d'una situació que és òbvia. El sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquilitat.
Aquesta tecnologia, NFC, ara potser agafem algú a peu canviat, i de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar l'entrevista tampoc no tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora del mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
Sí, és aquesta sense contacte, no? Sí, per pagar amb el mòbil, tal qual.
Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona superior, i és molt sensible i en seguida s'obre la pàgina que nosaltres hem creat per cada ajuntament i amb la qual està configurat la pulsera.
Quins resultats heu obtingut fins ara per part d'aquella gent que ho ha provat? Quin feedback heu rebut?
Les valoracions són realment positives. L'Ajuntament de Lleida, que va ser el pioner, va fer una primera comanda de 800, ho va repartir el primer cap de setmana de Festa Major, abans d'acabar ja ens va fer una segona comanda per tenir-ne per l'estiu, i la resta d'ajuntaments on ja està al carrer, doncs és Picanya, al País Valencià, també en fan una valoració molt positiva, les usuàries ho saben utilitzar sense problema, i després doncs la Pobla de Montornès també ja està al carrer, Consell Comarcal del Tarragonès en els seus punts liles, i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que en fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació de dades, els facilita informació que pot ser molt útil.
Tot aquest munt de gènere el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara, i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
No, aquí produïm gènere, produïm els que són els gigacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot, col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
Com heu viscut aquest creixement?
Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis, i bé, doncs amb il·lusió i agraïment, la veritat.
Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs tot allò que tenim a la hora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem doncs que des de les administracions posin valor també doncs aquells projectes locals. És interessant.
Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament, i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema i les administracions públiques aquí també tenen un paper, i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu els lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment? Algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
Sí, de fet ja estem, fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, pulsera de silicona, pulsera elàstica i també en clauer. El mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en pulsera elàstica i clauer. De fet és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format, simplement hem d'introduir el xip. I el que sí és important per nosaltres i perquè sigui àgil el funcionament és que sigui algú que portis a sobre.
Clar. I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas per vetllar per la seguretat de les dones, ara en ve cap, altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
Sí, exacte.
I heu pensat en això?
Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament de la província de Tarragona, i ho estem treballant de cara a donar servei a l'acompanyament a les persones grans. I tenim altres línies que tenim previst anar poder anar desenvolupant.
El vostre missatge insisteix que el centre de les polítiques ha de continuar sent la prevenció i l'actuació contra els agressors. El dispositiu és un complement, no la solució. Hi ha però qui pot pensar que centrar-se en aquests dispositius és traslladar la responsabilitat a les dones. Com responeu a això?
Està claríssim que el focus on ha d'estar és en l'agressor, claríssim, i que la primera política de prevenció és l'educació, no? I en aquest sentit totes les administracions estan treballant, però mentrestant això dona un fruit. Les dones tenen dret a sentir-se segures i anar tranquil·les, i mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, en què les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
Noemí Ferret, gràcies per rebre'ns. Molta sort en aquest projecte que tot just fa les primeres passes, però que té molt bones sensacions de cara al futur.
Moltes gràcies a vosaltres.
Núria, ara farem una fotografia al taller, sí, a la Noemí, perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun punt veieu aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
M'agrada això que ens expliques, que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses, De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
Que vagi molt bé, a reveure.
A reveure. Vinga, va, que ja hem arribat al punt de 11:15, de fet en passa un minut, i el proper que fem és aprendre una miqueta més sobre el que passarà el dia 12 d'agost, l'eclipsi, des d'un punt de vista que ens interessa i ens interpel·la a tots. Què passa amb els nostres ulls? Doncs mira, avui en parlem amb un oftalmòleg en aquest podcast que realitza la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb una col·laboració amb Tarragona Ràdio.
Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat al tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
Sempre, sempre, sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades, que són ISO 12-312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum, i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament, s'ha de portar les ulleres posades.
En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no, no veurem res. I lo bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segon ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
Sí, immediatament, en pic tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
Aquestes ulleres, on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot, mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porta un filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvia, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1 i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que, compte, perquè és molt greu.
I què pot passar? O com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions, aquesta afectació es detecta de seguida en els nostres ulls?
El problema és que no apareix immediatament. Apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els dos ulls, una taca que no marxa, que està fixa, i automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes, i alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
També, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo m'he estat, estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%, o sigui, que sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. A veure, hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa. S'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipse. La gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipse específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats. I potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
Sí, efectivament, jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipse total. Quan hi ha l'eclipse parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipse total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en què es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
Doncs moltes gràcies a Pere Romero per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció, perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
Algunes persones reguen les plantes cada dia, d'altres només quan se'n recorden. Però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari, o regar-les cada dos dies, o regar-les cada setmana. Primer perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que no plou, o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atents a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de reg que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta al principi és molt fàcil tocar la terra a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem i veurem, doncs aquella planta, doncs cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada 2 dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més soferta i ens aguanta més.
Joan, Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
Sempre, si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 de matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11, però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor regar de nit que regar de migdia, però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar, és la part més important.
I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons, seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes, la part de terra que més s'evapora és la part més superficial. Quan tirem poca aigua, mullem molt aquesta part superficial, que és la que rep més calor, més elevat del sol, i s'evapora. Llavors, molta part d'aquesta aigua la perdem. En els boscos, si som conscients, la part que més s'asseca és la part de dalt, i en canvi ningú va regar durant l'estiu, perquè tota la part de terra, de baix, de sota, manté molt més la humitat. Llavors, si poguéssim fer una bona regada, ens serviria perquè després les plantes ens aguantessin molt més. Llavors, és molt més pràctic també per nosaltres, quan reguem, dedicar-hi una mica més estona i fer-ho menys sovint.
I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també, doncs, que no tingui cap insecte.
I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui alguna de pedra o alguna que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre, de que la terra, el substrat que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
En el primer episodi de jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor. Observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim, us oferim, cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden, 10 minutets per encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Col·lectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que és una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
Mm-hmm. Tot plegat forma part de, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant.
I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge dia 26 se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles artístics de precisament aquests professors que fan els tallers. I hem parlat amb en Robert Olivan, que és coreògraf i director de Vèrtebra Dansa, que ens ha explicat, a Ràdio Tortosa ha explicat, la importància d'un festival com aquest.
Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà, i tenim molts exemples com que la cosa no és així. Està obrint noves portes i és aquí que ho estem reflectint en la formació professional.
Doncs bé, el festival, com comentava, reuneix artistes cada any i és el primer any que està sota aquest nom, Festival Vèrtebra Dansa. Abans era el Festival de Deltebre i ja estan disponibles les inscripcions per als tallers, tant professionals com no professionals, i també pels espectacles també es poden comprar les entrades, que tenen entre un preu entre 5 i 8 euros.
Vèrtebra Dansa aquests dies a Tortosa, fins a ben bé fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat, i és que també, igual que el Vèrtebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet, i que tindrà activitats molt diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'horta bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena tenint en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant ben bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
Sí, tots els que per provar una miqueta hi ha tallers de cuina, tast com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom aquesta fira.
Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé. Sí. Moltíssimes gràcies, Lídia. Una abraçada forta.
Una abraçada.
Fins demà. Fins demà. Això ens sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
Grans persones i grans sí. Amigues, haig de dir. Haig de dir també que som d'aquí a Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, tirar cap aquí. I és
I
que
tant.
Quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
Ah, a Cardedeu mateix?
Sí. Soc gran amic. De fet, ara mateix l'Helena Ventolà, que va de venir a viure ben a propet, i des d'aquí una salutació. I si les estimem molt i molt, una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
Doncs sí, hi ha moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims, eh?
Espectaculants.
Continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no estan aturades. Molt bé.
Totes elles, professionals de cap a peus, estan interessantíssims.
Doncs no sabia, que quatre d'elles havien allà a Cardedeu. No ho sabia, molt bé. Molt bé.
I tant, mira, la meva professora de guitarra va ser d'elles.
El què?
Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
Molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé. A veure...
Estem aquí, cosins germans. Va,
Maro Muntanya.
Vols que t'expliqui Maro Muntanya? Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest web per vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
Bon dia, Obert per a Vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tiràs cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. i si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent algun fresquet en algun xiringuito o fent migdiada a la platja.
Ja ho veus.
És que mira, he introduït un concepte que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem, però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
Sí,
la gaudeixes,
sí, sí.
Perquè clar, et banyes quan vols, no tens, no?
Exacte, més dins... Més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots com ha quedat, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
Muntanya, sempre, sempre muntanya. La platja és moníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitja és la sorra, entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo soc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
Piscina sempre!
No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
No. M'encanta sí. Els podcasts. Ai, els tals de veu col·lectius. Escolta, sorrafòbica, eh? Jo crec que podríem introduir aquest concepte de sorrafòbica, la Marta.
Sí. I tant. Mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit de la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de Marc un musclo. Així que això ho veus.
Aquí i... tenim algú que ha dit més de Marc un musclo?
A veure si algú
s'ha clavat. Que me n'enteri jo què sé. Que me'l menjo.
Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant videus per allà i haig de dir que han quedat mar al 40%, muntanya al 60%.
Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric. Vergonya t'hauria de fer.
Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
Bé, a veure, podem...
Tinc el tema del dia de demà.
Vinga, va. Sí,
el tinc. Sí.
Digues.
A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
Oh!
Eh que sí?
Hem de cantar, doncs, eh? O sigui, jo diria repte afegit. Els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
fantàstic.
El títol, no ens digueu el títol. Canteu-la.
M'hi sumo, fantàstic.
I t'haig de dir... Sí.
No, no, que encara no us he proposat cançons per demà. Així que ara m'hi posaré.
Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons
de
l'estiu. No,
buscaré qualitat,
gens.
Ja t'ho dic. Ja t'ho
ui!
Dic.
Molt bé, a veure què trobes.
Això sí que és un repte.
Molt bé. Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
Salut i fins demà.
Així, escoltant les noves estes amb aquest aire festiu, nosaltres tanquem el programa L'Obert per Vacances d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies, entre moltes altres entrevistes. Fins demà.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
Odissea. No lo recuerdas.
Christian posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
Jo podria ocupar el trono.
No te cederán el poder ni a ti, ni a Odiseo.
Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
Rex, ven aquí.
¡Oh!
Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños. Alice. ¿Qué ocurre?
El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
Salud por vuestra familia perfecta.
Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.